Xavier Giró ha estat el mestre de promocions i promocions de periodistes de l'Autònoma durant 30 anys. I ara fa uns mesos que s'ha jubilat i per això volem xerrar amb ell sobre la professió i el que sorgeixi. Professor Giró, gràcies. Hola. Per acompanyar-nos.
De res.
I benvingut aquí a Cugat Mèdia, l'antiga ràdio de Sant Cugat. T'ho he preguntat abans, havies estat mai aquí a la casa o què?
Sí, vaig fer un temps comentaris al matí.
Amb el Fornells, no?
Sí.
Ostres, molt bé.
I després havia vingut alguna vegada per parlar de temes de conflictes i mitjans de comunicació.
Bueno, alguna cosa abordarem ara, eh? Però deixa'm primer preguntar-te, ara fa 4 mesos, no?, que fa que et vas jubilar.
El novembre.
Com gestiones el temps?
Oh, és complicat perquè ja no tinc la rutina de classe, classe, preparació, correcció d'articles i tornem-hi, no? I llavors, doncs, m'he d'organitzar i això costa el seu. Organitzar i fer, gestionar projectes nous que tinc, algun petitó que vaig arrossegant, com per exemple seminaris amb periodistes mexicans, o alguna formació sobre mitjans i antiracisme, i algunes idees per escriure alguna cosa que hem après i compartit a les classes, però que no he escrit, perquè en aquell moment no feia falta, i ara potser toca. I això dona molta feina quan ho fas per tu, sí.
En aquests 30 anys de docència, què t'agrada pensar que has pogut aportar als alumnes?
Oh, m'agradaria pensar que els he ajudat a pensar periodísticament i pensar independentment, com a persones, sobretot. També col·lectivament, no? Però pensar que el periodisme no és una cosa de receptes i fórmules, no? Sinó que és una activitat molt flexible, que s'ha d'entendre molt humanament, i que un ha de pensar en les repercussions del que explica, del que cobreix, no? Repercussions en tots, en la gent que està afectada pel que cobrim i en el conjunt de la gent que ens llegeix o ens escolta o ens veu, no? Perquè tal com expliquem les coses, vulguem o no, estem dient si està bé o està malament. I això, clar, això és la base perquè la gent actuï després, no? O, a vegades, bueno, uns actuaran malament en funció del que diguem i altres bé. I és part de la nostra responsabilitat. Això també vol dir que hem de pensar que perquè la gent entengui bé el que fem, nedem contracorrent, perquè cada dia ens fan les coses més breus, no? No només el Twitter, no? Sinó una foto i un textillo per l'Instagram. Les notícies són noticietes de pocs segons, no? Llavors no podem donar context. I llavors no s'entenen bé les coses. I llavors la gent, a vegades, doncs, ho malentén o reforça els seus prejudicis. I tot això ens posa en una situació difícil. O sigui, nedem contracorrent. Llavors, si els que han passat per les classes i els que no són conscients d'això, almenys poden mirar de neutralitzar-ho, no? I posar més context, i segons quines coses, doncs, deixar-les fins que les pots explicar bé, no cal explicar-les tan ràpid, no? No arribem a cap lloc, tampoc. En fi, això ja és bastant, però hi ha més coses, no? Perquè encara són moltes hores de classe i moltes idees que anem compartint. Per exemple, que també una que m'agrada molt explicar és que les coses que fan les ha d'entendre tothom. No podem fer periodisme per una elit, no? La gent del carrer, la gent que no és familiaritzada amb un tema, les ha d'entendre, no? Les ha d'entendre bé, vull dir, entenent no només què ha passat, sinó per què ha passat, etc. No?
Aquesta me la sé, això ho ha d'entendre la tieta de Cincinnati.
Exacte! Que diem la tieta de Cincinnati, però haguéssim pogut dir la tieta de Bufalà, que és el meu barri d'on vaig néixer jo a Badalona, no? Mm. O qualsevol lloc així, una figura estàndard, que dius, bueno, tieta no té cap estudi especial, no? Exacte, això és una... Sí.
Ara mentre xerres, m'estic mirant una mica les preguntes que m'he preguntat i és una mica això, el decàleg dels mals del periodisme, una mica el que m'he preparat. Tenies aquest que acabes de comentar, Xavi, d'aquesta bravetat que sovint, sí, ens empenyen a les xarxes, Twitter, per exemple.
Sí.
Però també n'hi ha una altra, que és aquesta batalla campal per l'atenció i de fer-ho tot viral i de fer titulars clickbait perquè la gent entri.
Sí, clickbait.
Ostres, com és molt complicat conviure amb això.
Sí, ho és. I això és la primera, és un pas, donar-nos en què és complicat. Perquè hi ha gent que no hi pensa en això, simplement ho fa, i això funciona, la gent clica, la gent s'enganxa, puja a l'audiència i ja està. No, adona-te'n que fent-ho així no ho fem gaire bé, no? No donem context. I donar-se és un pas. El següent és actuar per això. I aquest actuar requereix un temps de preparació, sí? Perquè sovint ens arriben titulars, diguem-ne, encara que no siguin fets com titulars, ens arriben titulars que estan contaminats, sí? I llavors els hem de girar, no? Puc posar un exemple, si vols.
Dale, dale.
Ja fa molts anys va haver-hi una notícia, al 20 minutos, pobre, ara em foc d'un veig, és igual això, eh? Que deia, localitzats 20 pisos patera, era en castellà, 20, localitzats 20 pisos patera repletos d'immigrantes, no? Tio, això t'ho ha dit la policia municipal, no? Perquè era la policia municipal. A Badalona. Sí. Era a Badalona. I que t'ho hagi dit la policia municipal no vol dir que t'ho hagis de fer, aquest titular. Perquè aquest titular, hi ha gent que ho llegirà bé, però uns altres ho llegiran fatal, perquè piso patera ja era una mala paraula, no? Que alguns ho llegeixen bé, però molts no ho llegeixen bé. I dit així, localizados 20... Badalona, localizados 20 pisos patera, repletos d'immigrantes, no? Si es recarrega, no? Esto está mal, esta gente está ahí malviviendo, no? Ho dic en castellà perquè el titular era en castellà, sí, sí. No? Llavors un ha d'estar preparat per dir, això és el que diu la poli. Encara que sigui veritat això, per què he de fer jo aquest titular? Per què no ho giro com si fos un mitjó i titulo l'augment dels lloguers ha empès els immigrants a viure plegats? Sí? Que carrega les tintes sobre un altre assumpte, que és els lloguers disparats, no? I no sobre els immigrants com si ho fessin per gust i per malviure. Bé, doncs, vull dir, que requereix preparar-se per això. Ser conscient i preparar-se, perquè el més fàcil és que ens arribin notícies o idees, coses que passen que estan mal enfocades, no?
Això són debats que almenys en aquesta casa acostumem a tenir aquest tipus de debats. Eh?
Ah, això és bo.
Però costa moltíssim sortir-se, perquè al final pensem en aquella idea del quart poder i a vegades dius, què estic fent? El quart poder o estic fent d'una altaveu,
sí,
de tercers?
Sí, sí.
És complicat, no, caure, sí, en aquestes dinàmiques, i no sé quina percepció tens tu de com ho estem fent els mitjans de comunicació en aquest sentit.
Bueno, hi ha mitjans i mitjans. No es pot generalitzar amb això. I fins i tot dins dels mitjans hi ha programes i programes. Oh. Hi ha formats que, els més breus, no?, que ho tens molt difícil, ho tens més difícil. Els més llargs, els més reposats, pots fer aquesta contextualització, no? Girar el mitjó... Llavors, diem que, com que la cosa cada cop és d'audiències i clickbaits, no, doncs la pressió és cap aquí, de fer-ho malament per la seva barbaritat i per les dificultats de canviar-ho, de girar el mitjó, si no tenim temps, no? Si hem de fer immediatament i hem de sortir els primers, i a més ha de ser que enganxi l'audiència, doncs si és més escandalós, millor. Si és escandalós, doncs pobres els escandalitzats, no? Els que surten les víctimes. O sigui que hi ha una pressió cap aquí. Però ja fa temps que anem parlant d'això. Hi han resistències, no? I hi han programes que ho fan bé. Que programes i molts articles que estan bé. O sigui, en prenem consciència i hem de seguir estant sempre alertes, però és nedar contracorrent. Perquè el més fàcil, ara que parlem de racisme, no, per exemple, el més fàcil és culpar els que són diferents, entre cometes diferents, però no? Perquè els que es perceben com a diferents, perquè el color de la pell, perquè han vingut de fora, o semblen que han vingut de fora, perquè molts no, ja no s'han vingut de fora, són nascuts aquí, són gent com nosaltres, com tothom. No? Els que han vingut de fora també són com tothom. Però bueno, nascut de fora, i llavors tenen accent o qualsevol cosa. I això és el més fàcil, culpar els que són desconeguts, no? En fi, és un esforç, no és fàcil. Però, vull dir que hi ha resistència i l'important és empènyer més cap aquí, no?
Tot això, clar, fer la feina d'aquesta manera, fer la feina ben feta, al final ens empenya els periodistes a, en certa manera, posicionar-nos, perquè és, sí, no creure's la primera versió, per tant, això ja és posicionar-te.
Sí.
I això em recorda una de les primeres castanyes que ens vas fotre com alumnes, en el meu, sí, carrer, ho recordo molt, aquell cop de dir, escolta, nen, que la neutralitat, que l'objectivitat, això és un conte de fades.
És un conte de fades, perquè sempre que expliquem una cosa, utilitzem unes paraules o unes altres, i aquestes paraules comporten una valoració. Això està bé o està malament? I per tant, transmetem ideologia, transmetem valors, no? I és bo donar-se'n d'això. Fins i tot quan les paraules són neutres aparentment, transmetem una neutralitat, o sigui, un no posicionament, que dius, però si això és injust, per què he de ser neutral, no? I això també ho hem de tenir en compte, no? Perquè, diguem, encara que en la formalment nosaltres ho diguem en paraules neutres, no? Hem de pensar com allò serà interpretat, com serà posat en la mentalitat de la gent correcta. I allà acabarà carregant-se de valor, no? Però si nosaltres ho expliquem no neutralment, sinó valorant-ho, però de manera justificada, no? Això ataca un dret humà, o això és injust perquè això i això, i a vegades no cal que ho diguem nosaltres, cal que busquem una font que digui això perquè és injust. I llavors la font podrà dir un expert o una experta, no dirà, sí, és injust perquè, mira, discrimina així, discrimina això. Llavors això, que acompanya el que nosaltres hem explicat, aparentment, diguem, en paraules neutres, doncs li arriba a l'audiència amb una valoració, no? Que és millor que sigui així que no pas, bueno, sí, que no amb una aparença de neutre. Això és bo ser conscient d'això. Una altra cosa és que siguem així i que ho valorem, no vol dir que podem dir que els dona la gana. Nosaltres, les coses que diem les hem de poder justificar, demostrar. Llavors, si això és així, no hi ha problema. Ens hem d'acostumar, hauríem de ser més cultes tots, i acostumar-nos a reconèixer que tot el discurs, tot el que diem, comporta una valoració. Sí? I és així, és que no fer-ho és enganyar-nos, no? És un pretendre que no, jo tinc la veritat perquè només dono dades. No, home, no, quan tu tens una dada, el número que sigui, aquí hi ha quatre caixes, aquí hi ha, si dius, aquí hi ha quatre morts, només estàs dient que hi ha quatre morts. En la major part de les circumstàncies estàs dient quatre morts i això està malament, no hauria d'haver passat. Sí? Però només cal donar la dada. O si dius, aquí hi ha quatre caixes, estàs dient, escolti, és important que aquí hi hagi quatre caixes, perquè si no, no ho haguessis dit. I això ja és una valoració. Això és important. A més, després direm, i és important positivament o negativament. Clar, si només hi ha quatre caixes, en aquest cas, exemple pedagògic, diguem-ne, no ha sigut, no ha arribat més enllà. No?
Però vaja, que al final cada paraula que triem és una tria política, gairebé.
Sí, el que passa que a vegades aquestes tries no les hem fet nosaltres. Mm. Sí. Com ens arriba, com a periodistes, tal com ens arriba, ja ve emparaulat. No? I llavors el més fàcil, si més si no tenim temps, és que amb les mateixes paraules que ens arriba, nosaltres ho transmetem perquè ens dona la feina feta, no? I llavors, clar, tu has de tenir un filtre aquí, has de dir, ei, m'ho han dit així, però bé, pensem-ho. Això és la valoració que li correspon? Aquest, m'han dit, que aquest acaba de corregir la seva posició. Si em diuen que corregeix, vol dir que ara la posició és bona. I potser no és bona, simplement l'ha canviada i ara és pitjor. Però ells han dit, hem corregit. Oh, ja veurem si heu corregit o l'heu fet malbé del tot. No? Llavors, clar, per això necessitem temps i formació també, no? I un criteri. I clar, aquí després la gent tindrà un criteri o un altre, no? Però bueno, almenys és millor que el públic sàpiga que tenim criteri i que vagi veient com l'apliquem i per tant confio o no que els hi anem explicant.
I amb aquesta tendència per la velocitat, per explicar les coses d'una manera sense detall, sense entrar al detall, jo això és una cosa que em pregunto sovint, eh? De qui és culpa, si és que podem buscar algun culpable, dels mitjans, dels periodistes, del públic?
De fer-ho sense detall.
Sí.
Això és culpa de la forma en què està organitzada la societat econòmicament, no? És a dir, nosaltres tenim ingressos en funció de l'audiència, no? I llavors és més fàcil tenir una audiència còmoda, sí? Una audiència en què li diem coses que no li fan reaccionar. Fan reaccionar de manera sorprenent i tal, però tranquil·la, plàcida. És a dir, que li confirma les seves creences, no? I que no s'està qüestionant. No? Perquè si et comences a qüestionar, hi haurà una gent que dirà, no et vull escoltar més, tinc prou feina, sí? Però tinc prou feina, és lògic, eh? Diguem que algunes persones que després de la jornada de treball, que estan cansats, arriben a casa i ara tu els hi fots la tabarra, aquí, com es diu això? M'està donant la data, no? És igual, ara no surt la paraula, però és igual, bueno.
Ja sortirà.
Sí, va, que està fotent aquí el rotllo, no? I em fot el rotllo en lloc de donar-me una cosa fàcil, no sé, futbol, o m'explica una cosa que està, no, que encaixa amb el que pensava. Bueno, és a dir, que, i clar, si tu no depenguessis de l'audiència pels teus ingressos, podries dir, miri, ara em perdré d'audiència per dir una cosa que incomodarà la gent, però que han de saber, i necessiten saber, no? Doncs, bueno, aniríem millor. Però no és així, clar. Llavors, jo crec que és això, perquè per què fem coses més lleugeres? Més lleugeres vol dir més ràpides, més curtetes, no? Que no fan pensar només. Xap, 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 xap. Després queda un pòsit ideològic, no? perquè volem més audiència, sí? I perquè ens recliquin coses senzilles. La gent no reclica coses llargues, no? Excepte algun cas, no? Jo crec que és aquesta cosa... per un costat, això, la necessitat de fer tenir audiència, però per l'altre també, que en aquest sistema econòmic hem industrialitzat la producció d'informació de manera que si fas un butlletí, que tens una ràdio on t'has de fer un butlletí de notícies cada hora, no? I cada hora no passa una cosa nova. És que ni cada dia a vegades passa una cosa nova. Però l'has d'omplir, no? I com que l'has d'omplir, omples de coses, o repeticions, o de coses que no tenen substància. O sigui, valdria molt més que no omplissin de coses substancials, que en fessin poques i les fessin ben fetes. Sí? I això vol dir que no cal escoltar la ràdio tres vegades al dia, ni la tele tres vegades al dia, no? Però l'hem d'omplir, els forats aquests, no? I això també empeny cap a omplir-los i amb poca gent. Clar, perquè si tinguéssim molta gent sempre seria de qualitat. I també, si fos de qualitat, jo no sé si et passa a tu, però jo quan compro el diari mai el llegeixo sencer.
No,
home, dona per tirar dos o tres articles i prou, però la resta... Clar. La marrà tampoc pots tirar-te cada dia dues hores escoltant la ràdio, amb altres coses a fer a la vida, no?
Clar.
Però, sí, clar, a vegades la lògica econòmica, tant la de l'audiència com la de la industrialització, t'obliga a imprimir un diari cada dia, t'obliga a fer tres informatius matí, tard de nit, o cada hora, això, tot això... va en el mal sentit, empenya en el mal sentit. És molt difícil posar-hi fre, però si en som conscients és el primer pas com abans, no? I ara anem a veure com podem... No és que ens deixem arrossegar absolutament per això, no? Jo crec que hi ha resistència, això. Hi ha programes que són diferents. Però déu-n'hi-do la pressió cap aquí, déu-n'hi-do.
Ja ho pots dir. A veure, tu ets expert en cobertura de conflictes, i llavors jo m'he apuntat dos exemples per comentar-los amb tu, un d'abast internacional, que és la crisi que hi ha ara mateix a Ucraïna, i et volia preguntar com estàs veient tu la cobertura que estan fent els mitjans, però quan parlo de mitjans em refereixo als grossos, als generalistes. Sí. No sé si creus que està arribant la informació com a tu t'agradaria o com creus que hauria de ser.
Clar. És difícil... No sóc un expert en els països de l'est, encara que hi he anat unes quantes vegades, però he anat més de profe que no pas de periodista. Però aquí també, o sigui, quan tens un conflicte, diguem-ho en general perquè servirà per altres, crec, no? Uh-huh. Quan tens un conflicte, un no només ha d'explicar el que passa, també, no? Si els grans mitjans, sobretot, no? El que fan els grans mitjans tenen una responsabilitat per com la gent veurà aquest conflicte i com la gent veu aquest conflicte o com els polítics pensen que la gent veu aquest conflicte condiciona les seves actuacions. Clar, si els mitjans fan una informació alarmista, sí? I els mitjans fins i tot han d'omplir cada dia de coses noves, que ara he fet aquest, ara ha mogut un tanc, ara no sé què, tot això va creant un estat d'ànim, no?, que empeny cap a l'escalada del conflicte. Sí? Llavors, i és una lògica totalment contrària a la de la gestió d'un conflicte abans que esclati la violència. És a dir, la negociació, el diàleg requereix temps, paciència, escoltar-se bé, sí? No fer titulars. I a vegades callar, simplement. Deixar que el temps corri, que la gent s'ho repensi, sí? Que no es vegi empesa per la sensació de que he d'actuar, he de fer alguna cosa, no? I... encara que hi ha riscos, per exemple, jo la meva impressió que en aquest cas d'Ucraïna hi ha un cert alarmisme. O sigui, els mitjans es fan escalar més, donen la sensació de que hi ha més crisi de la que potser hi ha. No, ho dic amb tota la humilitat i prudència de no estar en directe cobrint-ho. I això passa en molts conflictes, que la necessitat de produir notícies fa dir coses que no toquen. O sigui, ara toca callar i pensar, i parlar amb l'altre, i donar-se un temps, i escoltar-lo bé, i escoltar bé l'altre, totes les raons de l'altre, no? I reflexionari. Aquesta és la meva percepció sobre aquest.
I et volia preguntar, aquest és un exemple més local, més de casa nostra, no és cap exemple en concret, és quan hi ha qualsevol aldarull, qualsevol protesta, com ens agrada un contenidor cremat, eh?
Clar, sí. Hi ha una seducció, no sé si alguns deien antropològica, pel foc, sí? I pel foc i per l'excepcionalitat. De realitat que hi hagi una manifestació de molts milers de persones és una mica excepcional. Però, clar, és una cosa un tant visualment més avorrida. i que hi hagin coses cremades, doncs no ho és tant. I que hi hagi coses cremades representa un perill. De vegades no molt. No dic que no s'hagi de fer, evidentment, no? Però, clar, dona un ambient de més tensió. I com si hi ha més tensió, la gent està més preocupada per allò. Si està preocupada, ho mira i ho veu, no? És a dir, que entre la barreja de l'atracció antropològica pel foc i l'alarmisme que queda cobert, que en lloc de dir, escolta, hi havia tants milers de persones i només fèiem la foto del contenidor cremant, no? O una barricada cremant, sí? O no cremant, però sí. Si només veiem l'atenció, clar que tenim més clics i la gent està més preocupada per allò i tindrem més audiència, però estarem distorsionant el conflicte, no? Aquesta és una altra de les batalles que s'ha de donar, sí. I costa.
I tant que costa, ja ho pots ben dir. Escolta, ja per anar acabant, clar, tu has estat 30 anys a l'Autònoma fent classe, però trobo que a més els 30 anys que has estat és interessant perquè hi ha hagut una evolució molt bèstia de la professió. Perquè, clar, al principi teníem els mitjans tradicionals, entenc.
Tele, ràdio.
Ara, exacte. I amb el temps s'incorpora la xarxa, s'incorpora tot l'espectre digital, i ara últimament estem amb altres formats com és Twitch, com tenim els podcasts que han fet un esclat terrible.
Sí.
No sé quins pensaments tens al respecte d'això, d'aquest canvi, i més concretament, ens hi estem adaptant a aquests canvis els periodistes o anem tard?
Sí, ens hi adaptem en el mal sentit de la paraula. És a dir, ens hem adaptat ràpidament a la superficialitat del Twitter, sí? O a la superficialitat també de l'Instagram, no? Perquè és una foto i un comentari de res, això. Les fotos creen la il·lusió de que entenem les coses, i no, només veiem la superfície, res més. Sí? Entendre-les és una cosa bastant més complicada. Això ja es diu de fa molts anys, eh? I ara aquí s'ha accentuat això. Les xarxes, o la internet, per exemple, no? Va ser molt important quan va haver-hi l'aixecament zapatista, el gener de 1994. Sí? Els zapatistes es van aixecar violentament, però poc violentament, més aviat simbòlicament, amb violència, contra l'estat de Mèxic, perquè els tenia molt malament, no? I el fet que això es difongués per la xarxa va servir per aturar una possible massacre, un esclafament de l'aixecament, no? I tothom ho va saludar fantàsticament i bueno, semblava que internet havia de ser la solució del món. Ràpidament es va veure que no, que això depenia de qui controlava internet i qui controlava els canals, no? I la cosa va anar evolucionant. Vull dir amb això que depèn de l'ús que se'n faci, pot servir, depèn de l'ús, no. Twitter és una cosa que... hi ha qui fa bon ús de Twitter. Hi ha qui en fa mal ús. Jo crec que l'ús no depèn tant de la tecnologia del Twitter, ni del Twitter ni de cap altra tecnologia. Depèn del grau de mobilització social que hi hagi, del grau de consciència social. Si una societat sensibilitzada, mobilitzada fins a un cert punt, no? Sobre el problema que sigui, sí? Que s'activa, que reclama els seus drets, no? Si hi ha tuits que diuen bestieses, cauen sols, com la pluja sobre un xubasquero, sí? Rellisquen, perquè la gent està mentalment desperta i preparada, sí? Si no és així, llavors això cala més, no? Per exemple, per què l'extrema dreta creix? Perquè en una situació de crisi no hi ha una mobilització contra aquesta crisi de vulneració de drets, de marginalitat, no hi ha una atenció a aquestes persones. I llavors a aquestes persones els hi cau, no només Twitter, sinó una sèrie de simplificacions, i no, la culpa és dels immigrants, la culpa és de les feministes. Sí? Però si la ciutat estigués més mobilitzada, més conscienciada, això diria, quines tonteries diuen aquests ara, no? És aquest el marc, diria.
Ja acabem, Xavi.
No,
però abans d'acabar, i amb això és un comentari meu, això, eh? Ara, mira, m'he recordat ahir mateix fa uns 10 anyets a les classes que ens feies. O sigui que ha estat un retorn al passat i espero que la gent que ens escolti també pugui captar una mica com eren les classes del Giro. Que eren això, i això és un tas, era això i molt, molt més. Xavi, res més. Volia agrair moltíssim que hagis vingut avui aquí a casa nostra i fins a la propera, esperem que sigui ben aviat.
Gràcies.